té molt a veure amb considerat totes aquestes funcions que té l'escola, el fet que s'hagi decidit que les quarantenes siguin a partir d'ara només a partir que hi hagi 5 positius a l'aula. Per valorar aquesta decisió, podem saludar, com deia, la Maria Méndez, és la cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia.
Bon dia.
I aquí després també us permetré que li pugueu adreçar alguna pregunta com a pares de criatures que sou. Senyora Méndez, demà es reprèn aquest curs escolar. Com dèiem, la gran novetat és que hi haurà a partir d'ara només l'obligació de confinar les aules a partir de que s'hi detectin 5 positius. Per què? I és una bona decisió?
Jo crec que sí. Està clar que els nens han d'anar a l'escola, com esteu dient aquí, no? No només és segur, sinó que és totalment necessari. El que és bo pels nens és bo per la societat en general. I aturar el sistema educatiu doncs, només fa que empitjora la salut dels infants, sobretot la salut mental, empitjora l'educació, augmenta les desigualtats, empitjora l'equitat, o sigui, només té desavantatges. És a dir, que els nens, evidentment, han de tornar a l'escola i fer els menys confinaments possibles.
El que passa és que els últims 15 dies d'aquestes vacances escolars per Nadal, diguéssim que han estat de tot menys una quarantena, s'hi han barrejat diverses bombolles a les trobades familiars i d'amics. No sé si, malgrat tot, a partir de demà les classes seran un espai segur o tan segur com eren a la tardor, o potser passarem unes primeres setmanes complicades.
Bueno, tan segures com és la resta de la societat en general. Vull dir, evidentment, la taxa de transmissió ara és altíssima, i tant els nens com els adults ens podem contagiar doncs, al carrer, anant al gimnàs, quedant amb els amics, a la feina, a tot arreu. L'escola no és pitjor que altres entorns. Sí que hi ha una alta taxa de transmissió, però a tot arreu, vull dir, no és culpa de l'escola. Per tant, no hem de criminalitzar l'escola. Els nens han d'anar i ja està.
Aquesta alta taxa de transmissió del virus entre els infants s'està traduint en més casos greus? Perquè fins ara el que teníem entès tots és que, en principi, els nens, quan ho agafen, ho passen normalment de manera lleu o directament asimptomàtica. Això es manté amb la variant Omicron o s'estan detectant casos greus?
De moment no hem notat un augment d'ingressos pediàtrics en aquesta sisena onada, en absolut. Sí que hem notat un augment d'ingressos amb nens que tenen Covid. Però això què vol dir? Qualsevol nen que ha d'ingressar doncs perquè té una apendicitis, perquè té un debut diabètic, per lo que sigui, se li ha de fer una PCR de screening. Llavors estem notant nens que ingressen, més nens amb Covid. Per què? Pues perquè la transmissió és molt alta i això només reflexa doncs, el gran índex de positius que hi ha a la societat. Però no hi ha més ingressos per culpa de la malaltia.
En aquesta pandèmia tots plegats estem aprenent conceptes relacionats amb la medicina doncs, que fa un parell d'anys segurament no dominàvem tant o directament gens, i un d'ells és que la immunització en els nens va diferent dels adults. No sé si aquells infants i adolescents que estiguin donant positiu aquests dies poden estar protegits uns quants mesos o en el seu cas la protecció s'esvaeix més aviat o més tard, no sé com és aquest efecte.
Doncs molt probablement la protecció de la malaltia és molt superior a la protecció que confereix una vacuna, lògicament. La vacuna no és més que una rèplica de la malaltia que intenta copiar la resposta immune que fa la persona contra una malaltia. Llavors, patir la malaltia confereix una resposta immune molt superior. O sigui que els nens que estan patint la malaltia doncs quedaran immunitzats perfectament.
Una de les novetats d'aquesta tornada a les aules és que des de fa unes quantes setmanes els infants a partir dels 5 anys es poden vacunar. De moment entenc que no la notarem, per això, aquest efecte d'aquestes primeres vacunes, perquè sobretot són primeres dosis.
Bueno, la veritat és que la primera dosi ja confereix un nivell de protecció bastant alt. Sí que es pot notar ja, sí.
Per tant, entenc que val la pena que els pares que encara no hagin fet el pas demanin hora i vagin a vacunar els més petits?
A veure, quan més petit és el nen, això ja en altres tertúlies també s'ha dit, no? Menys importància té la vacuna en el nivell de que el nen, quan més petit és, menys risc té d'agafar una malaltia important. Però, evidentment, aquest petit risc l'elimines doncs, amb la vacunació, no?
Parlant de les hospitalitzacions per altres temes on es detecten casos de Covid, des que ha començat aquesta vacunació, el tram d'entre els 5 i els 12 anys, consten reaccions adverses greus a Catalunya?
Molt poquetes, poquíssimes. Hi ha hagut alguna reacció al·lèrgica, com amb qualsevol medicació que poses a la població. Doncs, reaccions greus hi ha poquíssimes. A Catalunya no em consta cap greu. I sí que estan reportats, per exemple, acaba de sortir l'informe d'Estats Units que hi han vacunat a 9 milions de nens i la taxa d'efectes secundaris és molt menor que en altres grups d'edat. O sigui que realment la vacuna és molt segura.
Un cop es produeixi aquesta tornada a les aules a partir de demà, hauríem de vigilar, per exemple, si portem els nostres fills a partir del cap de setmana que ve amb els avis, hauríem d'esperar que tinguin la tercera dosi o podem actuar amb la prevenció que ja ens caracteritza tots aquests dies, però no exagerar-la una mica més?
Jo crec que exactament igual. Vull dir, la protecció ha de ser doncs, intentar protegir a les persones de risc, siguis o no positiu, perquè el ser negatiu en un moment concret no vol dir que no estiguis incubant, que no puguis ser-ho al cap d'un dia, o sigui que sempre s'han de tenir aquestes mesures de precaució amb les persones de risc, però no més per anar a l'escola.
I l'última per part meva, i obro consultes a la taula, quina mascareta haurien de portar els alumnes demà a classe? Poden anar amb la mascareta quirúrgica que fa servir la majoria de la gent? Poden anar amb les de roba, que també són bastant habituals amb els infants, o haurien d'intentar trobar-ne d'aquestes FFP2 de més protecció?
Jo crec que no té sentit posar-les les mascaretes de més protecció. O sigui, les de més protecció són per protegir-se el nen d'agafar la malaltia, i en aquest cas el que volem és que no es contagi el virus si algun nen és positiu. Doncs amb les mascaretes quirúrgiques tenen suficient.
Oriol.
Bon dia, doctora. Faré una pregunta una mica de pare primerenc, que és el meu estat habitual els últims mesos. Quan ets pare, te n'adones que són més normals els dies. Quan el nen va a la guarderia, és més normal el dia que té mocs i tos que no pas el dia que està en perfecte estat de revista, per entendre'ns. El nen ha tingut bronquitis, ha tingut el boca, mano, pie, ha tingut un adenovirus, vull dir que estem avasats a aquesta terminologia. Per tant, tenint en compte que els nens que comencen a anar a la llar d'infants tenen tos, tenen mocs, ho passen tot perquè ho llepen tot i ho comparteixen tot, quin és el senyal d'alerta que ens ha de fer pensar, ostres, potser això és una cosa diferent, potser és coronavirus, potser li hem de fer un test? En quin moment vostè recomanaria a un pare d'un nen que va a una guarderia fer-li un test per prevenir possibles contagis a l'aula?
Doncs probablement el fet diferencial és si ha tingut un contacte estret familiar amb un cas positiu. Perquè, com bé diu, i això és conegut per tothom, no? Doncs els nens petits, per això es diuen mocosos, no?
Sí, no ho havia pensat mai, però té raó.
Sí, es calcula que un de cada 10 nens, en qualsevol moment, té un quadre infecciós. Això en situació normal. Un de cada 10 nens petits. Vull dir que és molt freqüent que els nens tinguin doncs, tots aquests símptomes lleus, no? De mocs, de tos, de fonia. El fet diferencial seria ha tingut un contacte estret perquè un familiar és positiu.
És que si no, potser ens podríem trobar que el que has de vigilar és que no estigui tenint res i dir, compte que potser és asimptomàtic. Eduard.
Sí, doctora.
Clar, és que els asimptomàtics no els detectarem. O sigui que per això no val la pena doncs, anar tastant els nens cada vegada que tenen un moc.
Sí, una pregunta a la doctora. A veure, en les primeres onades hi havia la creença, no sé fins a quin punt fonamentada, jo diria que no, val? Que els nens eren un factor accelerador de la pandèmia. Això, ara que ja coneixem bé el virus i estem en la sisena onada, això quin fonament té, quina base té, si és que en té?
No en té. A la primera onada, bueno, evidentment hi havia moltíssim desconeixement al ser una malaltia totalment nova i es van prendre moltes mesures de precaució que després s'han vist que no eren del tot necessàries. Des del principi ja es va veure que els nens no eren un gran foco de transmissió d'aquest virus. A diferència d'altres virus respiratoris que solen ser els nens els transmissors, en aquest virus no. Els nens són menys transmissors que els adults. Però això ja ho vam veure de seguida, entre la primera i la segona onada ja es va veure això, i això es manté.
Anna?
Buenos días, doctora. Sí, yo más que una pregunta me gustaría una reflexión porque yo lo que escucho a mi alrededor, a madres también de niños, pues en torno a la edad del mío que tiene 7 años, es que dudas más que con los adultos sobre la vacuna, el efecto de la vacuna en los niños. Entonces a mí me gustaría, yo, o sea, no tengo ninguna duda en eso, soy pro vacunas absolutamente y confío en la ciencia y en todos los parámetros que rigen la salida al mercado de una vacuna. Pero me gustaría, pues eso, un mensaje de seguridad y de decir que las vacunas son completamente seguras para los niños. Me gustaría, si eso, saber que es tan seguro para un niño como para un adulto.
En cuanto a seguridad, está clara ya, porque los primeros datos eran solo de ensayos clínicos con un pequeño número de niños. Pequeño en relación a la población
mundial. Que hay.
Pero ahora hay datos ya de seguridad, como decía, en Estados Unidos, en 9 millones de niños vacunados. Entonces esos datos son muy robustos y la vacuna es muy segura y el nivel de efectos secundarios es menor que en otros grupos de edad. O sea que la seguridad está totalmente ya confirmada.
Doncs, Maria Méndez, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol, li agraeixo molt aquestes explicacions, ara que estem a menys de 24 hores ja per la tornada a les aules. Moltes gràcies i que tingui un bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.